benvinguts al programa El Planeta, un programa en el que dediquem uns minuts a reflexionar i donar petits consells sobre aquelles coses que afecten la salut del nostre planeta.
Que cal estalviar energia s'ha repetit moltes vegades, el per què cal estalviar-la també. Però malgrat els arguments que es donen del per què cal estalviar energia, encara costa agafar hàbits que s'han perdut, com és el de tancar la llum quan sortim d'una habitació quan no hi ha ningú, abaixar el termostat de la calefacció o regular l'aire condicionat, i moltes coses més. Això només s'aconseguirà quan la societat en la que vivim no pugui suportar l'augment del preu dels combustibles fòssils que utilitzem com a combustible, perquè no hi haurà, s'hauran esgotat. Serà en aquest moment quan no hi haurà altra solució que aprendre a fer aquest estalvi.
Això ens ho confirma Richard Heinberg en una entrevista feta per Carlos Fresneda a la revista Integral del mes de febrer. Richard Heinberg és expert en energia i un divulgador efectiu de l'urgència d'acabar amb la dependència del combustible fòssil. Richard Heinberg s'ha convertit en les últimes dècades en un dels màxims experts mundials en energia. Ha publicat molts llibres sobre el pic del petroli i l'esgotament de les energies fòssils.
La seva visió del futur és crua, però relativament esperançadora. Malgrat les boires en l'horitzó, encara confia en la capacitat d'adaptació de l'home en la societat post-carboni, la que brotarà després de la borratxera industrial de l'últim segle. Segons Richard Heinberg, el segle XXI serem 100% renovables pel simple esgotament de les energies fòssils. Però la transició serà llarga i dolorosa, adverteix, i suposarà una profunda transformació del model econòmic del nostre estil de vida.
Us mostrem aquesta entrevista, ja que l'hem trobat molt interessant per l'anàlisi que fa de la situació i les perspectives de futur referent a l'energia. Segons ell, aquest darrer any hem viscut en una festa, però aquesta festa s'està acabant.
L'entrevistador li pregunta: quina és la lliçó que podem treure de la crisi? S'ha acabat realment la festa?
Sens cap dubte. La gran festa de la societat industrial ha arribat a la seva fi. Tots els deutes ambientals dels últims segles convergeixen al mateix temps. La crisi financera no ha estat més que el preàmbul i va estar precedida, no ho oblidem, d'una pujada fulgurant del preu del petroli. L'esgotament dels combustibles fòssils ens forçarà a canviar radicalment de model econòmic i d'estil de vida. Si encara li afegim la pressió del canvi climàtic, la situació és encara més urgent i imperiosa.
Però les grans potències, començant per Estats Units i Xina, no donen el seu braç a torçar. Hi ha encara algú bri d'esperança després de què ha passat a Copenhagen?
L'acord ha estat molt pobre. Ja ho eren les expectatives. La preocupació comuna, i més en aquests moments crítics, és el creixement econòmic. El clima ha anat sempre pel darrere i res canviarà realment fins que no es posi al mateix nivell. Assistim al final del creixement econòmic tal i com l'hem acceptat i l'hem conegut, però els nostres governants i els seus economistes es neguen a acceptar-ho i segueixen funcionant amb la mateixa lògica que ens ha portat a aquesta situació.
Incloent-hi Obama?
Barack Obama està en una cruïlla política i no crec que això canviï aviat. Va arribar a la reunió de Copenhagen amb unes directrius molt dèbils, pendents encara de l'aprovació del Senat. Estats Units estan posant en funcionament algun tipus de legislació per controlar les emissions, però són avanços molt petits. En aquest país hi ha una minoria molt activa que intenta paralitzar l'obertura de noves centrals tèrmiques de carbó. Però després hi ha una altra realitat, i és que la majoria de ciutadans nord-americans no creu que l'activitat humana estigui contribuint al canvi climàtic.
Pagarem més aviat la factura del canvi climàtic o la del pic de petroli?
Les dues factures les hem començat a pagar ja. Fins i tot Estats Units. El desastre del Katrina i l'espectacular caiguda del preu dels combustibles a l'estiu del 2008 han estat dues advertències. El Club de Roma va divulgar un estudi dient que el creixement econòmic aviat tocaria el sostre i aquest moment crec que ja ha arribat.
Hem arribat ja al pic del petroli?
El pic pot haver estat perfectament l'any 2008. Si després van baixar els preus, pot ser degut a la caiguda de la demanda. En dos o tres anys, quan la demanda torni al mateix nivell, haurà caigut la producció. En fi, s'haurà arribat a un carreró sense sortida. Amb l'explotació dels preus a Iraq, dels pous d'Iraq, les coses poden variar lleugerament. Potser es pot tornar a produir més petroli el 2015, però serà una situació temporal que quasi només servirà per allargar la festa. El petroli barat s'ha acabat o està a punt d'acabar-se.
I què em diu del petroli de l'Àrtic?
El petroli de l'Àrtic és molt car i no baixarà de 70-80 dòlars al barril. I amb aquests preus arribarem a situacions sense sortida com ho és, com es va experimentar a l'estiu del 2008.
I el carbó? Els defensors d'aquest combustible asseguren que encara hi ha carbó per 200 anys.
El 50% de l'energia als Estats Units és produïda per carbó. Som, per dir-ho d'alguna manera, l'Aràbia del carbó. Però el nivell actual de consum d'energia, amb la Xina devorant les seves reserves al ritme actual, no és gens arriscat predir que el pic del carbó arribarà entre el 2025 i el 2030. De fet, la Xina està comprant mines a Austràlia davant el previsible esgotament dels seus recursos. La Xina no pot mantenir per molt temps el seu nivell artificial de creixement econòmic, el 8% anual. Més tard o més aviat, toparà amb els seus propis límits i un d'ells pot ser el carbó.
Vostè creu amb el carbó net?
No hi ha carbó net. Avui per avui és la font d'energia més bruta que existeix i que més estralls causa en el medi ambient i el que més contribueix en el canvi climàtic. Les noves tecnologies per mitigar els seus efectes resultaran molt cares. No té cap sentit invertir en una infraestructura d'aquí a unes dècades si en aquest mateix temps hem de deixar d'utilitzar el carbó. Té més sentit invertir en energia neta.
Hi ha diversos científics que sostenen que l'energia nuclear és part de la resposta al canvi climàtic. Quina és la seva postura?
L'energia nuclear és i seguirà sent residual. Hi ha moltes raons mediambientals per oposar-s'hi, però una de les que té més pes és l'econòmica. Les inversions són molt cares i tan sols tenen sentit a llarg termini. Amb els 435 reactors que funcionen avui dia, podríem arribar al pic d'urani entre el 2040 i el 2050. Amb més reactors, el pic s'acceleraria encara més. Quin sentit té invertir ara si els subministraments d'urani no està garantit?
I fins a quin punt podem garantir el relleu de les, amb les energies renovables?
Al segle XXI s'arribarà al 100% de energia renovable, ens agradi o no, simplement per l'esgotament de les altres fonts d'energia. El país que controli millor aquesta transició guanyarà el joc. Però no ens enganyem, les energies renovables no ens permetran l'actual malbaratament de l'energia. El consum és avui per avui insostenible. Europa ha demostrat que es pot mantenir un nivell de vida comparable al dels Estats Units amb la meitat de l'energia, però no és suficient. Més enllà de l'eficiència, l'estalvi d'energia serà el gran imperatiu en la pròxima dècada, si volem evitar l'apagament general.
Vostè parla en el seu llibre de tres escenaris energètics de futur de més a menys preocupants. En quin d'aquest escenari estem ara?
Per desgràcia, en el primer escenari, el de màxima combustió, els països industrialitzats, en procés d'industrialització, mantenen pràcticament tots els esforços per mantenir el creixement convencional, augmentant el consum d'energia i explotació dels recursos. Hi ha indicis de que Estem movent-nos cap al segon escenari, la solució neta, a la que els governs fan esforços coordinats per apaivagar el canvi climàtic i invertir en noves tecnologies per reduir les emissions. Però en aquest escenari encara té un gran pes el carbó i les inversions per a segrestar el CO2. S'ha de donar un pas més enllà i avançar necessàriament cap al tercer escenari, la societat postcarboni. Es passarà un període més o menys dur durant 20 anys fins que s'estabilitzi l'energia neta disponible. Cal dir que haurem de canviar les nostres pautes de producció, mobilitat i consum.
Ajudi'ns a visualitzar la societat postcarboni.
Ens mourem molt menys. Els avions seran els dinosaures del segle XXI. Hi hauran menys cotxes circulant pels carrers. I els combustibles ni els motors elèctrics podran mantenir l'actual flota d'automòbils. Hi haurà molts més transports públics per circular per les ciutats. Les ciutats petites són les que s'adaptaran millor als criteris d'autosuficiència energètica i alimentària. Hi haurà una tendència a la descentralització i a la ruralització. Es crearan incentius per a la gent que retorni a la Terra. L'amenaça del canvi climàtic forçarà la immigració cap a l'interior on no hi haurà cap risc per la pujada dels oceans. El futur de l'energia estarà definit pels límits i per com responem a aquests límits.
Tot això no és una utopia?
Jo ho enumeraria realisme. S'ha de redefinir el model econòmic. Ha d'arribar el moment d'admetre que no tindrem ni l'energia ni els recursos per mantenir aquest estil de vida. Però els canvis no signifiquen necessàriament autoprivació. Haurem de passar de prioritzar la producció i els beneficis a prioritzar la qualitat de vida i la felicitat. Tots haurem de posar la nostra part. Hem de dissenyar un model de vida més sostenible, més local, més lent i més feliç. I això significa posar més èmfasi en la cultura, l'art i l'educació. S'ha d'embarcar els infants en la dura tasca de canviar la societat i amb això ens hi hem de posar tots.
Fins aquí la entrevista a Richard Heimberg. Esperem que ens ajudi a reflexionar sobre el nostre futur i que ens prepari pels canvis que ens esperen. En altres programes us vàrem parlar dels conreus transgènics i de les seves nefastes conseqüències pels cultius convencionals i biològics. Vam parlar dels molts dubtes e interrogants sense resposta respecte al consum innocu d'aquests productes per a la salut animal i humana, ja que els estudis sobre aquesta innocuïtat només els han dut a terme laboratoris pagats per les mateixes multinacionals productores de les llavors genèticament manipulades.
Doncs bé, ara la Unió Europea ens obliga a tornar a parlar d'aquest tema de nou. Des de fa 12 anys, l'únic conreu transgènic autoritzat a plantar a la Unió Europea era una classe de panís de la multinacional Monsanto. Aquest panís va ser autoritzat l'any 1998 i es conrea a 5 països de la Unió Europea, Eslovàquia, Portugal, Txèquia, Romania i Espanya, que amb el 80% del total, uns 75.000 hectàrees, és el major productor de tota la Unió. I aquestes hectàrees es reparteixen bàsicament entre l'Aragó i Catalunya.
En canvi, Alemanya, Àustria, França, Hongria i Luxemburgo han adoptat salvaguardes i la legislació polaca prohibeix qualsevol conreu transgènic. A nivell mundial es planten 32 varietats de plantes genèticament manipulades, que són importades a la UE. Entre d'altres hi ha el cotó, la colza, l'arròs, l'aubergínia, la soja i la remolatxa.
La setmana passada, una de les primeres decisions de la nova Comissió Europea va ser autoritzar, després de 12 anys de moratòria, el cultiu de 5 nous transgènics, entre ells la patata transgènica de la multinacional alemana Bas, a la que anomenem Amflora. Aquesta patata transgènica, l'Amflora, conté un gen que provoca la resistència a determinats antibiòtics. L'Organització Mundial de la Salut i l'Agència Europea del Medicament han advertit de la importància dels antibiòtics que queden afectats per l'Amflora en tractaments específics contra la tuberculosi.
La suposada avantatge que té aquest tubèrcul és un major contingut d'almidó, encara que també trobem patates amb un nivell d'almidó quasi tan elevat com aquesta i lo important és que no contenen cap gen que provoqui cap mena de resistència a cap antibiòtic.
Des de fa molts anys que s'investiga per a crear una patata transgènica innocua. Fa 10 anys, l'experiment d'un prestigiós investigador húngar, Halpert Pusai, va causar gran preocupació. Diferents rates alimentades amb la patata, Derivé, van mostrar danys estructurals al bazo, al fetge i altres òrgans. Aquests resultats i les reaccions van fer que 2 dies després de la publicació el científic fos despatxat de l'empresa on va treballar durant 30 anys.
Mirem ara el que diuen científics que no cobren de les multinacionals, sobretot de que els animals mengin pinso transgènic i si això pot afectar-nos a l'hora de menjar carn. Segons Pustai, no hi ha cap estudi que hagi investigat els efectes dels transgènics en la salut humana, excepte l'experiment global que porta a terme la indústria en contra de la nostra voluntat. L'únic que tenim són indicis d'estudis realitzats a Noruega. Es van alimentar salmons amb soja i panís transgènics i després es van utilitzar per alimentar diverses rates amb aquest salmó, les quals més tard van tenir canvis fisiològics.
El científic Terje Trakvik va dir en una entrevista: les proteïnes i l'ADN aliens al cos animal no es descomposen a l'aparell digestiu, sinó que són absorbides pels budells i transportades per la sang als òrgans interns. Així es pot trobar ADN aliè a l'animal en la paret intestinal, els excrements, el fetge, els ronyons i dins del genoma del receptor que seria l'animal que va menjar el pinso transgènic i nosaltres els humans després consumim o consumirem la carn d'aquest animal.
Bé, en aquest punt volem tancar aquesta temàtica tan poc alentadora i només recordar-vos que la immensa majoria de la gent que rebutja els transgènics no cobra ni un cèntim per la seva crítica. En canvi, pràcticament tots els defensors tenen interessos econòmics més o menys rellevants en mostrar la innocuïtat dels transgènics.
Doncs bé, fins aquí el programa El Planeta. Us deixem ara amb l'art d'educar.
L'Andreu, la Dolors i el Jordi Borja, que han fet el tècnic, us desitgem un bon cap de setmana i bona sort.